Según mi reloj, llevamos 3 millas. Oh, esta aplicación es como un entrenador.
Ay, sí, pero esas apps recopilan muchos de tus datos personales, ¿no te preocupa?
Sí, pero ¿cómo puedo detenerlo?
Mira, ve a privacy.ca.gov para conocer tus derechos y seguir el mejor plan para proteger tu privacidad.
Bien, ¿y podrán ayudarnos con la próxima colina?
Un paso a la vez.
Los californianos tienen las protecciones de privacidad más sólidas del país. Ve más allá para proteger tu información visitando privacy.ca.gov.
Mira cómo están anotando canastas de aquí y de allá.
Sí, conocen nuestra jugada antes de que la hagamos.
Por eso es que también debemos reforzarnos fuera de la cancha. Las empresas rastrean y venden nuestra información personal y siempre nos anotan con esos datos.
¿Qué quieres decir?
Que debes ejercer tus derechos de privacidad. Si no rechazas la venta e intercambio de tu información, las empresas tendrán la ventaja.
Toma el control de la pelota. Obtén estrategias en privacy.ca.gov.
Induït, lògicament, pel comportament de l'equip, per la seguretat que veig en Flick, amb les coses que pensa que fa, que li acaben sortint bé, no sé si és perquè les fa molt bé, perquè té bona estrella, tota junta en el món del futbol has de tenir sort, has de funcionar els jugadors, han de funcionar els entrenadors, perquè si no, no seria futbol. L'entrenador que triomfa aquí el foten fora amb 3 partits en un altre lloc. Són coses estranquíssimes i equips que de sobte funcionen molt bé i que de sobte deixen de funcionar com el cas del City. Hi ha tantes coses a que entren psicològiques, físiques, d'estat de forma, d'estat de convicció. Entren tantes coses
que emocional. Dir, sí,
sí. Que és molt difícil. Per això segurament ens agrada tant
el
futbol.
El tema emocional perquè també, que és un tema que s'escau avui parlar del tema emocional, que és un tema molt delicat. L'altre dia va morir sobtadament el doctor Miñarro, clar,
Ho pots vendre de les dues formes.
Tres dies veurem aviam...
Una com... que estan fotuts, que segur que estan fotuts, però una altra també al convertir-ho en un...
Punt més de revulsiu,
com si diguéssim, un revulsiu de dir, no, pel Carlos no podem, aquest partit no fotre bé. Suposo que psicològicament els entrenadors que estan implicats a això... per més que tinguin sentiments, però també he de dir, bueno, doncs anem a treure suc d'aquests davant en lloc de com una cosa negativa, com una cosa positiva. Ah, hay que dedicárselo a Carlos Miñarro.
Tot això, mira, tot això es vendrà d'acord al resultat.
Sempre.
Si es guanya, dirà que ha estat per això, per homenatge, i si es perd és que els jugadors estaven afectats.
Perquè al final el futbol és resultat.
No, però de tota manera també veurem una mica la finor dels futbolistes avui,
sí,
o no,
clar.
I l'actitud o no. Que jo entenc que l'actitud, en principi, que és una de les coses que ha de rectificar Flick, perquè està molt content amb Hansi Flick, a la Xavi, jo també estic molt content amb Hansi Flick, però també espero veure-li uns cops de timó que m'acabin de convèncer amb Hansi Flick. Després ho explico. Quines són les teves expectatives? Beni.
Home, doncs mira, jo, la veritat sigui dita, amb un estat d'ànim superbo, perquè feia temps que no fèiem el camí que estem fent ara. És a dir, ja sabem que al final només guanya un. I al final pot ser trist perquè perdis o perquè t'elimini el que sigui. Però mentrestant estem gaudint del camí. No estem patint el camí, perquè per mi cada partit és gaudir del futbol. Estem veient un futbol atrevit. Jo no estic massa d'acord amb això de que ens destapem a darrere, que ens destapem, però clar, és que la manta
d'on per l'ocadon.
Clar, vull dir, d'on per l'ocadon. I després m'agrada els canvis que normalment els canvis que fa aquest home sobre el partit, sobre la marxa, les ratificacions que fa, ja sé que després poden haver, és que aquest no hagués hagut de fer això, bueno, sí, però en regla general els ha fet bé. En algun partit s'ha pogut equivocar.
O li han sortit bé. Si més no, normalment li han sortit bé.
Clar, és que, clar, com tota la vida, el futbol i en la vida en general, vull dir, és tenir sort, és donar un pas i de sort et ve el fa un pas o no fer-lo. Vull dir, això ja ho sabem.
Això Cruyff en sabia molt, també.
Però que, clar, després, al moment, les vegades que se li ha hagut de ratificar amb aquest home, que podria ser... Jo, una o dues vegades, doncs bueno, tantes vegades és com la situació que abans estàvem parlant una miqueta amb el Xavier, de dir, si estem a favor o en contra del VAR, ja sabem que s'equivoquen molt, però encerten tantes vegades que benvingut sigui.
I tant, i tant. Amb el tema de Hansi Flick, doncs, aviam, la bestiesa que va fer el Sader en front Club Atlético Osasuna no l'ha tornat a fer.
De la temporada.
O sigui, no ho sabem, que hagués fet aquest cap de setmana, no sé.
No, perquè això és molt fàcil explicar-ho. Per exemple, li hem vist a vegades que ha despotenciat a la davantera i l'equip ha aguantat molt bé, i a vegades que ha despotenciat a la defensa i l'equip ha aguantat molt bé pels gols de la davantera. Però en l'únic lloc que va ser el Sadar, on va fer despotenciar a la vegada davantera i defensa, perquè en aquest cas venia al cap de 4 dies el Young Boys, que és un equip de, és un equip de primera ref, per dir-ho així, no? I vull dir, a l'entrar a Europa després d'haver, amb 10 jugadors, haver perdut a Mònaco i tal, li feia tanta por i tal, que va despotenciar l'equip i ningú semblava que li havia explicat. Allà es va equivocar. Després, per acabar de convèncer amb Hansi Flick, vull que el Barça tingui 3 o 4 partits seguits on els primers 10-15 minuts siguin del Barça, o si no, el Barça almenys estigui ordenat i ben posicionat, ja està. O sigui, estic una mica cansat en veure que en els primers minuts, i podem anar als últims partits sense anar més lluny, el partit aquest a la Luz enfront del Benfica,
17 segons, sí. 17 segons,
ja tenen una oportunitat de gol, com ens va
doble,
fer
doble, perquè sí, fa doble parada, 17 segons,
però que ho hem trobat massa vegades. O sigui, que de veritat motivi els futbolistes fins al punt de saber, ei, nosaltres estem jugant el partit ja abans de canviar, abans de vestir-se de curt, ja estem jugant al partit. Això és una cosa que m'ha de demostrar. I una altra cosa que m'ha de demostrar és que el seu Barça, malgrat no sigui encara, però un dia o altre acabarà sabent congelar els partits, tancar els partits, aguantar la pilota, amagar-li la pilota al rival. Per què? Perquè parlàvem abans amb el Raül amb la possibilitat de que potser ara ja ho tingui més clar, després de jugar el partit enfront l'Atlético de Madrid de la Copa del Rei, que va 0-2 i et poses 4-2, no fa falta el 5-2 allà. El que fa falta és amagar-li la pilota al rival, controlar, tenir l'ordre del joc, desordenar el rival amb el teu ordre, i a partir d'aquí, doncs, ja no juga res més que el que vulgui el Futbol Club Barcelona. I en aquell moment va treure Pedri, quan només faltava 10 minuts per acabar, va posar d'interior, en aquest cas, Eric García, que no havia jugat mai i tal. No, si has de treure un futbolista, treu a jugar a Marc Caçador, que en aquell moment t'amagarà la pilota, et tocarà, et triangular ràpid i en curt, i en aquell moment només jugarà el Barça. És el que necessito. Però clar, això em creia que davant l'Atlético de Madrid ja ho podríem veure, perquè ja teníem l'experiència del partit de Lliga, on el Barça no ho va saber fer i aquells se'n van emportar el partit havent jugat molt millor el Barça.
Els dos partits amb l'Atlético de Madrid han sigut, però, tan injustos.
Sí, han sigut molt injustos.
Però és veritat, que també és una de les coses que fa que el futbol sigui...
Bueno, el de Copa jo no el trobo, el de Copa no el trobo tan injust, eh? El de Copa jo no el trobo tan injust. Sí, és a dir, el de la Lliga sí, però el de Copa, l'Atlético de Madrid va saber fer el seu joc.
Però l'Atlético de Madrid va marcar aquells dos gols i després, en lloc de dir, bueno, pues, seguim, bueno, va començar a ser ruïn, com és sempre, tots els equips de...
Bueno, però després, quan va... Quan es van trobar
la... Duro, i els hi van fotre 4.
Jo trobo molt injust, el de Lliga.
El de Lliga va ser
molt
injust.
I el de Copa, bueno...
Bueno, però en qualsevol cas estàs amb mi, que el Barça no va saber jugar.
Totalment d'acord. Això ja ho vam parlar en el seu moment.
Amb la pressió continuada i tot això del Barça, no acaba arribant als jugadors una mica molt menys frescos, vaja, que a l'inici. La pressió aquesta, la recuperació de pèrdua, bueno, tot això... Ja no,
tens 5 canvis per fer,
Xavi, bueno, potser ja no tens 5 canvis.
Deixa'm explicar una cosa, Xavi. De tota manera, parlant amb preparadors físics al llarg de la meva carrera professional, doncs t'he de dir que hi ha més cansament de l'altra manera, Xavi. Ells t'ho diuen així. I et dic que preparadors físics, entre ells molts del Futbol Club Barcelona i de primera línia, que un futbolista es cansa menys si fa aquella pressió alta i recupera la pilota, perquè no ha de fer carreres enrere cap a recuperar la seva demarcació, que no si ho fa d'aquesta segona manera.
Però s'han de fer dos contra un, s'ha de... per fer una pressió ben feta, has de córrer molt.
No,
tothom pot córrer com Rafinha, per exemple, que passa el partit...
L'única pressió
cansat
ben feta és la que és uniforme i constant. Sí, uniforme i constant. És l'única.
Si tu fas
aquesta uniforme i constant, però al cap i a la fi el que fas són petits sprints de poc metratge, et cansa menys que en un partit d'anada i tornada. Jo no dic que cansi més o menys,
però que en un partit, quan arribes als 10 minuts últims, estàs molt més cansat. Això segur.
Sí, no, però amb això...
No pensis que el defensis.
Els preparadors físics m'han dit que no.
No. Tu no arribes als 10 últims minuts No, no havien fet un tipus o una altra defensa. Tu no arribes més cansat si als fas, últims minuts si tu fas una, que al principi, si de partit, fa, un si jugador?
Si tu jo, fas depèn, una pressió... jo, per exemple, no. Jo no he, bueno, hi ha jugadors que es cansen molt perquè tenen, són d'esprints molt ràpid, carreres molt llargues, i això esgota molt. Per exemple, els davanters que juguen al contraatac, evidentment. Però el que diu el Fèlix té raó en una qüestió.
Jo no dic que no tingui raó, però...
No, però si tu fas la pressió i tot l'equip igual i estàs a sobre... És, com no poden fer grans desplaçaments i carreres llargues, suposant que llencin la pilota llarga, només són els dos defenses de darrere que l'han de fer aquella carrera, és molt més fàcil.
És igual, és que jo no estic entrant en quin tipus de cosa és més fàcil o més difícil. Jo dic que qualsevol equip, els 10 últims minuts, arriba més cansat que el principi de partit.
Evidentment,
és que
és evidentment.
Una
però no el contrari també, però el contrari també.
Bueno, si, has segon, sapigut, si el contrari si avui està dia... absolutament tancat a darrere, pràcticament sense córrer, ficat al seu àrea...
Això de sense córrer no és, eh?
L'Atlético perquè... Madrid li passa molt, acaba bé els partits.
Sí, els acaba bé perquè
bona preparació, sí,
no,
però
perquè
també
té una avantatge sobre els altres equips, que té 5 canvis, els fa sempre i són bons recanvis.
Són recanvis, sí.
Bons recanvis.
La banqueta de l'Atlético és molt bona.
Això és important.
Sí, sí.
Els altres s'han de mirar més en el moment si poden fer els 5 perquè a lo millor debiliten massa l'equip i només poden fer 3 i ell ho té per norma.
No, és igual, en qualsevol cas, i ho sap l'audiència, m'ho hem determinat amb una entrevista en profunditat amb el Paco Seirulo. El senyor Seirulo va dir que no té res a veure, per exemple, el que és, i us poso per fer una mica més gràficament, el que fa Koundé, per exemple, avui en dia, que és treballar molt de la línia del mig del camp fins a la línia de fons amb aquells petits sprints i tal, que no s'hi hagués de recuperar la seva demarcació i fer moltes carreres enrere i després moltes carreres endavant. Clar. Que era el que feia, per exemple, recordareu el Barça de Louis van Gaal, que tenia a Mendieta...
El va cremar
en 4 dies. Perquè, clar, perquè vull dir, quan hi ha aquest recorregut tan llarg, és quan no pots pressionar. Clar. Però si el teu esforç és des de la línia divisòria fins a la línia de fons, no, t'ho dic, però en aquest cas tabulat, quantificat per als preparadors físics.
Però és que jo no estic entrant a comparar res. No estic entrant a comparar qui es cansa més o menys. Dic que qualsevol, quan porta 80 minuts de partit, està més cansat que el minut 1.
Home, clar.
Sí.
Però no vaig dir que això.
No, jo em creia que deies que amb aquesta pressió que fa el Barça, que cansa molt...
Dic, sí, que hi ha esforç per part de tots, però no pel sistema que jugui o que no jugui, sinó perquè...
T'hem entès malament, doncs estem interpretant malament.
Clar,
creia que deies
que aquesta pressió
cansava molt més que no el fet...
No, jo no deia la pressió.
Diu que els jugadors, però que clar...
No, t'ho dic perquè és un sentit general, eh? Hi ha molta gent que diu, no, és que el Barça pressionant sempre dalt, apretant, pressionant, ui, això és cansadíssim. No, és que no és cansadíssim, precisament es pressiona per si es roba pilota i no es fan carreres enrere, que és el que de veritat és cansadíssim.
Sí. Bueno, en qualsevol cas, esperem aviam...
De tota manera, però, jo i ho demanat sempre, possiblement els dos ja ho sabeu, que a vegades jo preferiria no tanta pressió alta, eh? Jo preferiria a la línia divisòria pressió al mig del camp.
Però és que aleshores també no és tan efectiva.
No,
depenent del resultat, m'imagino que dius.
No, però et dic una cosa, no és efectiva, aviam, tu hauries de definir en aquest moment efectivitat què és i què no és. T'ho dic perquè no pot ser tan efectiva com que no robis tant, però si robes quan l'equip rival està sortint i tens espais. Sí. O sigui, tu, per exemple, robes una pilota quasi a la línia de fons del rival o sortint en el seu primer moviment de pilota
i tens tots els jugadors allà
i els tens tots ordenats, tots en allà, o sigui que
encara
tornen a esperar
allà.
Ja està.
Sí.
Però si tu els hi robes al mig del camp, al cercle central, a l'equip rival ja està sortint.
Clar, això depèn molt del moment del partit i del resultat, perquè hi ha molts equips que tu saps que no li surten al Barça per res, és igual, mai troba aquests espais, encara que estiguin perdent 1-0. Hi ha molts equips inferiors, com si diguéssim, que el que fan és continuar quedant-se allà.
Sí, però
no,
mira, amb més raó...
No pugen molts jugadors de la ratlla al mig.
Però amb més raó...
Aquí encara amb més raó de
fer-ho
que
diu aquests que estan canapany i forrellat, amb més raó, si surt, per exemple, 2 migcampistes i 2 davanters, ja en tinc prou. Si aquests ja més o menys estan sortint i tu en el cercle central robes la pilota i ja tens 3 tios que han abandonat la demarcació defensiva, tu tens unes escletxes que de l'altra manera no tens.
Però el problema...
Sí, sí. Per mi això...
No, embotellar massa un equip no serveix massa.
De la màgia del futbol.
Sí. Sí.
És que depèn després de com et surti.
Totes les coses i depèn de com vagi el partit i tot. Però sí que t'haig de dir que aquesta qüestió, aquesta il·lusió que tenim de dir ara robarem el centre del camp i sortirem al contraatac, primer has de tenir els homes oportuns per tenir-los, per fer el contraatac, i després una cosa molt important, que és molt difícil de robar la pilota perquè quan ells tenen sempre darrere dos l'opció de passar a darrere la pilota. Sí. I tu et trobes que de cop i volta vas cap a un jugador a fer la pressió i li passen enrere, i aquest li passa amb el porter.
Si ells s'han fet amb el poder de l'esfèric en aquell moment, no el passaran enrere, no el passaran al porter, perquè ells estan sortint, ells estan creant jugada.
Hi ha equips que no s'atreveixen i quan veu una ratlla del mig camp, i quan els pressiones una mica, pilota enrere.
Però mira una cosa,
si el
Barça està avançat per pressionar la sortida de pilota del rival, és quan el rival juga més lateralment, quan refusa llarg o quan juga amb el porter. Però si el rival d'alguna manera veu que el Barça acula una mica, va cap al mig del camp, el rival és quan s'atreveix, és quan mou la pilota, i és aquí on es deixen escletxes. Sí, home, si això...
Sí, no, des de l'altre. Quan tens més camp per endavant és més fàcil.
Mira, amb el Benfica el Barça va a colar-se, amb un jugador menys, lògicament. Sí.
Bueno, però tot i així,
jo no pensava que s'aconés tan bé. Jo pensava que ens
bueno, podria... Bueno, primer que ho van fer bé. Després vam tenir sort, perquè també has de tenir sort amb el partit. Aturar...
Oh, según mi reloj, llevamos 3 millas. Oh, esta aplicación es como un entrenador.
Ay, sí, pero esas apps recopilan muchos de tus datos personales, ¿no te preocupa?
Sí, pero ¿cómo puedo detenerlo?
Mira, ve a privacy.ca.gov para conocer tus derechos y seguir el mejor plan para proteger tu privacidad.
Bien, ¿y podrán ayudarnos con la próxima colina?
Un paso a la vez.
Los californianos tienen las protecciones de privacidad más sólidas del país. Ve más allá para proteger tu información visitando privacy.ca.gov.
Mira cómo están anotando canastas de aquí y de allá.
Sí, conocen nuestra jugada antes de que la hagamos.
Por eso es que también debemos reforzarnos fuera de la cancha. Las empresas rastrean y venden nuestra información personal y siempre nos anotan con esos datos.
¿Qué quieres decir?
Que debes ejercer tus derechos de privacidad. Si no rechazas la venta e intercambio de tu información, las empresas tendrán la ventaja.
Toma el control de la pelota. Obtén estrategias en privacy.ca.gov.
Fallos dels
altres.
Però
a part d'això és que el Barça també va crear perill. No va ser un equip que només es va defensar, perquè va crear perill, vull dir, perquè també tenia contratats.
Aquí sí que tenia espais.
El mèrit del Barça també s'explica dient una cosa, i és que no es va quedar amb 10 futbolistes quan anava 0-1. Es va quedar amb 10 futbolistes quan anava 0-0. No només va tenir la capacitat d'aguantar el Benfica, sinó també de marcar per acabar emportant-se el partit.
Suposo que aquest gol de Rafinha va ser un dels més celebrats de tota la temporada. Si més a casa meva, l'esclat de joia perquè les perspectives
avui hem d'acabar la feina, perquè s'ha d'acabar
encara.
Esperem que vagi tot bé, perquè aquella gent té la facilitat aquesta d'ataca molt bé. És un equip
la baixa del Carreras aquesta és bastant important, perquè ens va crear molt
perill. Aquell lateral...
I fins i tot ja m'agrada que no vingui el vell del Di Maria, que també fa certa...
Home, no sé com estarà ara, però millor que
no vingui. Di Maria em sembla un futbolista, m'ha semblat sempre absolutament espectacular, perquè malgrat tingui només 4 jugades en un partit, 4, almenys 2 i mitja o 3 porten perilla i són jugada de gol.
Ja m'agrada que s'hagi quedat a casa.
És que jo recordo el Mundial aquell de sub-19 que el van jugar el Messi i el Di Maria, que l'estrella realment va ser el Di Maria, amb aquells partits del Mundial aquell, perquè és que era un jugador excepcional. I ho ha demostrat al llarg de tota la seva... És a dir, mai, segur que mai no hagués estat pilota d'or, per circumstàncies, per el que sigui.
Bueno, va ser bastant a l'ombra
ha coincidit amb els altres dos i tota la història. Però que ha estat un jugador perillosíssim.
Jo, quan a vegades havia parlat de Di Maria al Barça ja de més endet, a mi no em feia... Sí que havia sigut jugador al Madrid, però a mi no em feia...
Quan estava al Paris Saint-Germain i el Barça es va interessar per ell... A mi em feia gràcia que vingués. Sí, el que passa que em trobava massa gent que em deia aquest que ha sigut del Real Madrid... I què té a veure això? No va ser del Real Madrid.
Luis Enrique.
I amb animadversió cap al Barça en aquell moment quan era jugador del Real Madrid.
Encara que després digués, no me reconozco vestido del Madrid.
Sí, exacte, m'entén. però és que és així, no, és així, no, el Di Maria sí, sí, ha estat, sí. I a més, quan va marxar del Real Madrid, que el Real Madrid, per regla general, és un club comprador, no pas venedor, sí. Però sí, a vegades ha vengut estrelles, va vendre el Di Maria després de que el Di Maria els hi guanyés una Champions, sí, ho recordareu?
Sí, 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 tant, eh? Tant.
O sigui que...
Estranyar, també.
Un futbolista que, no, no, i a més, en el Benfica, quan està bé, també físicament parlant...
I el Mundial que va perdre Argentina... perquè no va poder comptar també amb Di Maria, a la final.
Va comptar, o sigui, amb Di Maria fins a la semifinal.
Sí, i a la final no va poder.
Davant Alemanya, a Brasil.
Perquè un altre gallo haguera empatat, eh? Si
possiblement.
No se sap mai,
Messi,
però...
Messi va perdre el seu gran soci d'aquell Mundial.
Sí, sí, sí,
eh?
Sí.
En aquell partit, eh? Molt bé, coses amb les que ens podem trobar avui. Aviam.
Home, jo el que més por li tinc és a la davantera del Benfica, perquè veig una davantera molt elàstica, molt, o sigui, que juga molt ràpid. Amb molta facilitat de crear ocasions de gol. Després les fan o no les fan, perquè depèn del dia, el que sigui. Però creen ocasions amb una sí, facilitat creen, increïble, sí, sí. I això és el que em fa...
Trobarem a faltar Cubarsí? Em pregunto, o...
No, crec que no, home. És que, a més, avui en dia... O sigui, tenint en compte que en l'eix central hi ha un futbolista que segur que hagués jugat, que és Íñigo Martínez, sí, que és una debilitat del míster, sí, per tant, Íñigo Martínez ja està.
Amb no, raó és una debilitat, sí, sí, perquè jo que era els que pensava que pinta aquí Íñigo Martínez, ara me l'haig de menjar.
No, no, però segur que ell jugava avui. Per tant, no tenim Cubarsí, tenim Araujo, a mi em sembla que no canvia massa. Mm. Millor sortida de pilota per part de Pau Cubarsí que no sí, Araujo.
Sí, però marcar el davanter centre que tenen ells, sí, a lo millor el... Sí. El Araujo,
molta recuperació, eh? I...
Per cert, aquell home no havia fet pràcticament un gol fins que va jugar contra el Barça i a partir d'aquí ha fotut no sé quants gols, eh?
Jo no sé els gols que va fer perquè jo no segueixo la Lliga
Portuguesa. Sí, no jo, perquè havia,
però
ho havia
em va
llegit.
Semblar un tio amb una mobilitat increïble.
Jo havia llegit.
El Tom, com es
deia? Pavlidis.
Aquest.
Sí. Pavlidis. Aquest sí. Mateix, sí, eh?
Sí,
no, sí.
No l'hem rebatejat, és aquell Pavlidis.
Ja li anava a dir un altre nom, però...
No.
Pavlidis.
Però Pavlidis portava dos gols o alguna cosa així, que l'havien sí? fitxat. I va arribar al Barça i li va fotre... Doncs ja per dir, l'has
de quedar. Home, jo no sé ben bé qui és... qui jugarà i qui no jugarà, en aquest cas, no? Entenem que Bruno Lage ho té clar, no? Com li pot fer mal al Futbol Club Barcelona. Sobretot necessiten gol, sí, perquè per emportar-se això necessiten un parell de gols, perquè el Barça comença més un, no? Té Pavlidis, que és un bon golejador, té a Turkoglu, també, que és un futbolista doncs, que es mou en diferents posicions, té gent que passa bé la pilota a l'espai, com Florentino.
O sigui, que no sabem
tampoc si jugarà, eh?
Encara
es dubta, eh?
El Florentino, crec que no va jugar contra nosaltres l'altre partit.
Sí, però jo he llegit avui no sé on que era dubte encara.
Aquest jugarà, perquè ara estan a totes, ara han d'anar a totes.
I si l'Age, per exemple, segueix sense comptar amb Renato Sánchez, que jo explicava una miqueta als adjunts d'aquest futbolista...
És que és una cosa increïble.
No, increïble no.
Increïble el que pintava que seria i el que ha resultat sent.
Era un dels millors juvenils de la seva època. Parlo de fa 11 o 12 anys.
Com si fos ara.
I de cop i volta es va aturar, la seva creixença es va aturar, ja està. Vull dir, es va quedar amb un futbolista, com explicava jo abans a l'audiència, molt guadiànic, un futbolista en capacitat de donar-te un 9,5, un 9,5, o de donar-te un 3,5 i que no el vegis amb tot el partit. Vull dir,
I prova de saps.
Hi ha partits amb aquest tipus de jugadors, jo crec que han d'estar. No sé.
Tot i que, per exemple, per el que va demostrar l'altre dia l'Age, el té més com a revulsiu que no pas com a titular, i com a revulsiu va ser ben bo l'altre dia, perquè quan va sortir ell va canviar una mica l'atac.
Té molta potència física i, clar, tot i que... És a dir, jo em creia que aquest jugador, tècnicament, aniria més, i no, s'ha aturat. El físic continua sent impressionant, el físic d'ell és un tema, però per això no és titular ni ha triomfat enlloc.
Però més que res perquè aquells quatre recursos que té per al dribbling, per al regat, per al canvi de ritme, aquells quatre recursos que té són ben bons el dia que li surten.
Sí,
però hi ha un dia que no li surt ni un dels quatre, aquest és el problema d'aquest futbolista.
Que avui serà aquest dia que li sortirà.
Les formes també són aquest tipus de jugadors, i torno a entrar en el tema del cansament o no el cansament, vulguis que no, les segones parts, els equips estan més cansats que la primera, que poden trobar més els seus espais amb una segona part que no sent titulars. Sí, passa una mica això amb Olmo, amb Dani Olmo. Ja quasi prefereixo que no sigui titular i que surti quan queda mitja hora.
Olmo
és un home que té tantíssima qualitat.
Però fixa't els partits que surt de titular...
Però bueno, però
que costa
si
ha... més, costa
però
més
si l'ha de, si de canviar els, 70, els minuts 70 que el canvia els minuts 70, però que jugui d'inici.
Jo veig al revés. Jo veig que pot aprofitar més el seu joc amb una segona part que amb una primera.
Home, llueix
quan
més,
els defenses estan més frescos.
Llueix més potser un fino estilista, per exemple, quan el rival porta 60 minuts ensotalant i desensotalant els tacs a la gespa i porta les cames cansades, que no al principi, però clar, té
però, clar, per això,
qualitat.
Per això ja has de jugar en que vagis guanyant el partit o que vagi ajustat, però igual ja tens el partit perdut, jo d'inici, i sobretot el que deia abans el Fèlix, que surtin i que sàpiguin que el minut, el segon 17 ens poden marcar un gol també avui, o sigui que vagin en compte perquè
és... això demostra que tu no estàs d'acord amb això de l'Olmo, i jo veig una forma teva d'una altra que va per als gustos, los colores, i amb el món del futbol veritats absolutes
i a part que de totes maneres totes dues situacions se n'han donat en pro i en contra, és a dir, sortir un jugador com a revulsiu i no solucionar res i sortir d'inici i tampoc solucionar res, vull dir,
també,
això...
També. És una mica també el cas de Ferran Torres.
Home, no, Torres, compares.
També penso que li va millor sortir de la segona part que començar el partit.
És que només pot sortir de segona part. Aquest noi, quan necessites... L'altre dia, per exemple, va sortir i va bregar molt, però no va fer ni una encertada, però com a mínim va lluitar...
Però a vegades encerta, els números de Ferran són bastant increïbles.
Per mi és com una qüestió increïble.
Sí, també.
De veritat, i mira que intento mirar-m'ho com si fos un jugador del Barça, de veritat. Sí.
No. Però és que això ens passa molt.
Però veig un alienígena amb aquest equip.
Grups en els que no entenen, com, hòstia, no, ara Ferran no... I després, moltes vegades han de...
Jo no puc opinar... sempre
serà
opino...
sempre discutit, Ferran.
Sí, discutible, perquè sempre dic que l'entrenador ens coneix millor.
Però clar,
he vist tants partits jugant amb el Pau Víctor i pensar que el Pau Víctor no juga perquè jugui el Ferran, és que al·lucino. Però clar, també entenc...
El rendiment de Ferran...
No, és que si jo fos entrenador, segurament el Ferran jugaria amb mi. Perquè don tanta brega i lluita tant... que a lo millor jugaria, jo no tinc que no.
Espai, vull dir, després es va tot l'ondrat, el que vulguis, però acaba fotent gols que dius, hòstia, no sé ni com l'ha fotut, vull dir...
Sí.
També m'agrada, a lo que he tret el Ferran era més això, d'entendre que és més un jugador de segones parts que de titular.
I si pot ser gairebé al final de la segona part.
Els últims 20 minuts.
Els últims 10 minuts. Si pot ser...
Home, no, 10, jo més de 10
si pot ser a l'últim quart d'hora. No cal
sí,
creure'l.
De tota manera, jo que sabeu que no soc gens partidari, no és gens d'habilitat meva el Ferran Torres, que crec que és un futbolista...
Hi ha
la motxilla que sempre porten els futbolistes, no? Del que ha costat. Un tio que costa per sobre dels 50 milions d'euros, que va ser un gol que en aquest cas el meu bon amic, el Pep Guardiola, ens va colar per l'escaire, deixant anar, si el deixava anar per alguna cosa era, ven aquí, em sembla massa diners invertits en un jugador de les qualitats que té Ferran Torres, però clar, tampoc és un torcebotes, per dir-ho així. És un nano que d'alguna manera, o sigui, té moviments bons, en benefici d'altres companys i tal, té bon xut, té, en suma bé la zona d'influència de gol, home, les seves cosetes també té.
Evidentment,
mi no té nivell Barça, no té nivell Barça,
però la selecció...
A vegades, vull dir, és un...
Però és que si anéssim afilat en prim, potser trobaríem més d'un jugador que no té nivell Barça, però és que les plantilles són això, com el Madrid té jugadors que no tenen nivell.
No, l'únic que passa que tu pots veure en aquest moment futbolistes que no tenen nivell Barça, però saps que el poden tenir, o que el poden arribar a tenir. El tema de Ferran Torres, ha jugat tants partits i tants minuts com va jugar amb el Xavi, que ja no demostrarà més res que no hagi demostrat fins ara.
Bueno, amb això també et diré, està molt millor aquest any que l'any passat, eh?
Doncs perquè aquest any...
Ha millorat.
Sí, perquè aquest any possiblement es juga aquells minuts amb un equip que juga molt millor, que d'alguna manera lliga molt bé les jugades, hi ha més possibilitats amb zona d'influència de gol, hi ha més escletxes, hi ha més
no,
de tot,
mira,
clar,
jo no t'ho sabria
dir. Amb l'equip.
Jo et dic que hi ha entrenadors que milloren els jugadors, i la prova la tinc amb l'altra debilitat que tinc jo, que és amb l'Eric García, que l'Eric García en mans d'aquest home ha millorat, sense ser la nineta dels gossos.
Però per mi és un altre home que no té nivell Barça. Però són només maneres de veure-ho, eh?
Sí,
que cap familiar o amic de l'Eric García se m'enfadi, són maneres de veure-ho, vull dir...
No,
de totes formes, jo estic d'acord amb el Verdi.
Però ha millorat,
eh?
i que segueixi millorant. Ah, sí, bé, gràcies, gràcies, Xavi. Bé, amics, i posem punt final, tot desitjant que avui a partir de 6:45 de la tarda disfruteu d'aquest fantàstic partit que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc entre el Futbol Club Barcelona i el Benfica, recordant que és la tornada a vuitens de final, que de l'1 de Lisboa el Barça ja va guanyar 0-1, per tant, això, peu i mig, potser no, però peu i un quart, com deia l'Alejandro avui aquest matí, si el té als quarts de final. Tornem demà a les 11:00, 89.1 de la freqüència modulada. Fins demà, adéu-siau, gràcies, bon dia.
Directe Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Fèlix Monclús.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro.
¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba?
Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Qué no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles en Podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
¿Se te ha olvidado o no te ha dado tiempo a echar tus jugadas de lotería? ¡No pasa nada! ElPollitoDeOro.com. Participa en nuestras peñas y descárgate nuestra app. ElPollitoDeOro.com. Y que la suerte te acompañe. El pollito, el pollito, ElPollitoDeOro.com. ElPollitoDeOro.com. ElPollitoDeOro.com.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerrada.
Según mi reloj, llevamos 3 millas. Oh, esta aplicación es como un entrenador.
Ay, sí, pero esas apps recopilan muchos de tus datos personales, ¿no te preocupa?
Sí, pero ¿cómo puedo detenerlo?
Mira, ve a privacy.ca.gov para conocer tus derechos y seguir el mejor plan para proteger tu privacidad.
Bien, ¿y podrán ayudarnos con la próxima colina?
Un paso a la vez.
Los californianos tienen las protecciones de privacidad más sólidas del país. Ve más allá para proteger tu información visitando privacy.ca.gov.
See how they're scoring on us? Shots left and right.
I know. They know our next play before we even make it.
We got to tighten up off the court, too. Businesses track and sell our personal information. They dunk on us all the time with that data.
Wait, what do you mean?
You have to exercise your privacy rights. If you don't opt out of the sale and sharing of your information, businesses will always have the upper hand.
The ball is in your court. Get your digital privacy game plan at privacy.ca.gov.